Escolteu Avui Sortim. Ràdio 4. Escolta.
Ja ho heu escoltat a l'inici, quan passen pràcticament 6 minuts de les 11 del matí, que en Nacho Bañeres, el nostre filòsof de capçalera, la persona que no tenim a la tauleta de nit, però que ens agradaria tenir-la ben al costat del despertador i les nostres lectures de capçalera, ens ha parlat i ens ha proposat un debat al voltant de la guerra d'Ucraïna i, sobretot, del paper que té la filosofia en aquests estats polítics d'impàs i, evidentment, de desordre. Obrim finestra per fi a la filosofia. Nacho Bañeres, bon dia, com anem?
Molt bon dia, què tal?
Déu-n'hi-do, quin repte avui.
Sí, sí, sí. De totes maneres, em sembla que també dedicarem la setmana vinent a parlar d'una manera més profunda de la guerra. Així que, bueno, tot i que tenim una temàtica grossa
però...
perquè també m'agradaria parlar de la pandèmia, sí, sí. Doncs m'agradaria també anar amb calma i...
És comparable des de la filosofia una situació d'inestabilitat com una guerra amb una pandèmia? Hi ha filòsofs que són capaços d'abordar amb dues branques?
Bueno, totes dues coses posen de relleu certs elements que crec que és important posar-los una ullada, com pot ser, per exemple, la por, com gestionem a nivell... com vivim a nivell individual la por davant de situacions que se'ns escapen del control individual. Per exemple, aquesta n'és una. Després també com maneguen, com gestionen la por als governs, com se n'aprofita l'economia. Crec que són elements que podem posar atenció per adonar-nos de que són, entre cometes, oportunitats que moltes vegades agafa el sistema per apretar més a l'individu. I crec que això és important posar-ho de relleu.
Es pot fer una guerra sense por?
No, clar, no hi ha una guerra sense por, és a dir, les guerres fan por.
O es pot lluitar contra una guerra sense por, no? Que també seria la qüestió de l'altre bando.
Sí, i també genera la por, genera la guerra amb la por. És a dir, crec que donem per inevitable la guerra quan moltes vegades potser és el que hauríem de pensar o de repensar és com hem arribat fins aquí, no? Com hem arribat fins aquí i quins són els paràmetres que ens fan arribar fins aquí. Penso, per exemple, en el patriarcat. És a dir, tenim uns governants que funcionen a través d'un llenguatge que moltes vegades és molt bèl·lic. I aquest bel·licisme pues no predisposa a un diàleg, no predisposa a una sessió del que implica un diàleg i facilita moltes vegades o sovint aquest tipus de conflictes, dels que, a més com a ciutadans, estem molt desinformats. I, bueno, pues tot això em sembla important posar-ho a la taula perquè estem en el segle XXI i la sensació que tinc jo com a ciutadà és d'estar desinformat, de viure sota la por i en permanent alarmisme. I això, evidentment, no crec que faciliti una reflexió ni tampoc facilita que es puguin posar sobre la taula mesures que ens portin cap a una convivència de moltíssima més qualitat.
Perquè creus que ens ha sorprès més o menys a la majoria de la població, és una opinió compartida els primers dies de la guerra, ara ja fa dues setmanes pel cap baix, perquè ens ha sorprès que hi hagués una guerra quan durant mesos i mesos teníem tota la retòrica a les televisions de veure amenaces entre uns polítics i uns altres. Hem neutralitzat, hem normalitzat aquesta manera de fer política?
Bueno, crec que vivim a...
Ho hem permès també, no?
Clar, vivim a base de cops de notícies que moltes vegades són com notícies esfereïdores, però que les vivim com puntuals, és a dir, ara en tenim una, ara en tenim altra, que ens fan estar en un estat d'alerta, però que ens impedeixen generar un relat amb més profunditat, amb més reflexió. I crec que anem vivint a base de notícies, ja dic, d'aquest format puntual, amb el que ens impedeix aquesta reflexió. I crec que seria important poder poder parar una mica i reflexionar de per què ens estem aquí, en aquest punt.
Fixa't, Nacho, que al costat hi tens també en Pasqual Abarta, que no t'hem presentat, Pasqual, encara en aquesta segona hora. Bon dia de nou.
Bon dia.
Amb Pasqual, tu que ets periodista, suposo que també viuràs amb certa contradicció, que de vegades els periodistes fem servir molt sovint expressions com tensions, l'escomesa, l'encarament, desconexi també algun altre al cap, l'estira i arronsa, les tensions, la batalla. Quan parlem només de política, quan parlem de tensions dins una mateixa formació política, això forma part de naturalitzar també el discurs de la guerra? És a dir, el tenim incorporat i després, ens sorprenem que hi hagi guerres al nostre voltant?
Bueno, entenc que tenim un llenguatge que ens predisposa... tenim un llenguatge en quant al diàleg, un llenguatge plegat d'elements que evidencien el patriarcat. És a dir, tinc la sensació de que el conflicte entre Ucraïna i Rússia, i després entre l'OTAN i la Rússia, Occident i Rússia, és un conflicte molt apamat de patriarcat i amb uns governants que majoritàriament són homes. M'agradaria pensar com condiciona això el propi debat. I
és una de les grans preguntes d'aquests dies. Molta gent s'està reformulant què hauria passat amb una normalitat o una igualtat dins el si d'aquestes representacions polítiques, no? Les dones haurien iniciat,
per exemple,
una guerra d'aquesta manera?
Exacte, i això té a veure amb com gestionem els recursos, com gestionem també la informació i quin paper tenim com a ciutadans, també.
Sí. Avui, Nacho, has vingut acomiadat d'una persona que et té fascinada i que et permetem que la presentis tu mateix.
Avui tenim amb nosaltres el Jordi Pigem. Ell és filòsof, especialista en els nous paradigmes de la ciència, i darrerament ha tret un llibre titulat Pandèmia i postveritat, i justament m'interessava molt ja fa un temps parlar de pandèmia i de la forma en la que ho fa el Jordi, perquè alhora té molt present dues obres, dues novel·les, El món feliç i 1984, i com ens va comparant el nostre present amb aquestes dues obres. I res, m'agradaria començar amb una reflexió amb la que tu encetes el llibre, Jordi. Benvingut. La llegeixo textualment. Vivim en un món com on els humans ens robotitzem i els robots s'humanitzen. Què diu això de nosaltres?
Moltes gràcies, Nacho. Doncs diu que estem en un moment molt peculiar de la història de la humanitat, en el qual totes aquestes tecnologies que semblava que... Era evident al principi, que ens empoderaven, que ens donaven més possibilitats, que ens permetien tenir més coneixements, descarregar articles científics, etc. Tot això era una cosa que era clarament progrés. Doncs a poc a poc s'ha anat tornant d'utopia en distopia. I aleshores el que veiem és que el Fòrum Econòmic Mundial, del qual parlo molt en el llibre, a partir dels seus documents i dels seus llibres, doncs el que està demanant és utilitzar la Covid, i ara que s'està acabant la Covid, o s'ha acabat, com vulgueu dir-li, segueix insistint en això, per canviar-ho tot. I aquest canviar-ho tot va en direcció a digitalitzar el món, a posar les màquines per damunt de les persones, a tenir educació digital, salut digital, agricultura digital, a economia digital, i a que les relacions entre les persones cara a cara, mirant-nos als ulls, que és el que ha constituït l'essència de la humanitat des de sempre, i és el que ha permès el naixement del pensament, de la filosofia, de la ciència, etc. Doncs tot això vagi quedant eliminat. Curiosament, s'escau, és casualitat, però és part de la mateixa tendència, que s'elimina la filosofia dels estudis de secundària i s'introdueix, per exemple, l'assignatura de robòtica. És part de la mateixa tendència.
Quan, de vegades, la intel·ligència artificial ens està demanant i ens està duent a uns debats sobre ètica i moral que demanen precisament una mirada filosòfica.
Correcte. I aleshores, des del Fòrum Econòmic Mundial i autors que han participat en les reunions de Fòrum Econòmic Mundial, com aquest intel·lectual israelià, Yuval Noah Harari...
Doncs l'elit de les humanitats durant un temps.
Sí, però ara el que està dient és que ja és perfectament possible hackejar persones... De fet, no diu persones, diu que els humans som animals hackejables. O sigui que des del concepte originari de la dignitat de la persona al principi de la filosofia clàssica i al llarg de tota la història d'Occident i de tot arreu, no? Doncs passem a que som animals hackejables. Clar, aquest hackejables vol dir que ara hi ha tecnologies que se suposa, està per veure, però se suposa que poden conèixer-te tu millor del que te coneixes a tu mateix. I per tant et poden manipular, i això ja s'ha començat a veure amb la influència d'algunes plataformes digitals sobre el que consumim i fins i tot el que votem de vegades.
Tornem a Huxley i tornem a George Orwell.
Exacte, i això fa moltíssima por, sí. Moltíssima por, perquè estem parlant de que s'està aprofitant una oportunitat com ha estat la pandèmia, que no sé fins quin punt és una oportunitat o no, això també m'agradaria preguntar-t'ho, per fer el que tu dius, la quarta revolució industrial, i per tant reflexa el grau de dominació, el grau de control en el que estem sotmesos.
O sigui, és un grau de dominació i de control global sense precedents. Per exemple, a Catalunya fa pocs anys vam tenir aquest gran moviment pel dret a decidir. Però és que això, independentment d'on ens situem respecte a aquesta qüestió, anul·la el dret a decidir de qualsevol territori i de qualsevol persona. O sigui, es tracta que hi hagi un poder global que ho dicta tot. Per exemple, ara mateix l'Organització Mundial de la Salut està preparant una llei que seria de compliment obligat, que s'ha començat ara, però la idea és aprovar-la al maig del 2024, que dona poders absoluts a la OMS sobre qualsevol mena d'estat del món per imposar criteris de gestió de pandèmies. Però això passa per sobre de tot, president de govern, ministeri, conselleria de salut, etc, etc. Al mateix temps, ja estan treballant amb nous passaports digitals per pandèmies. I es tracta de que tot el que tu fas i compres i potser fins i tot penses, quedi reflectit amb unes identitats digitals on estarà tot el que té a veure amb tu. I la idea d'això és que si tu participes en un programa de ràdio que tingui idees dissidents contra el sistema, doncs et poden quedar tots els teus ingressos. Com ha començat a passar a Canadà amb les protestes dels camioners. 50.000 camioners i camioneres, hi havia moltes dones també, que van protestar per les mesures gens democràtiques, totalitàries, de Trudeau.
Els van intervenir directament als ingressos?
Es va amenaçar que els intervindrien directament als ingressos, no només a ells, sinó a la gent que hagués donat, crec que era per sobre de $20 per la campanya.
Gairebé tothom.
Sí. Moltíssimes persones. Però aleshores, l'últim que sé és que això s'ha aplicat com a mínim a un dels principals líders, que no està implicat en cap acte violent, és que això era una cosa bàsicament festiva. I no només amb ells li han confiscat els seus estalvis, sinó a la seva companya, que no hi participava, però que no sigui que la seva companya li passa diners. O sigui, aquí s'estan implementant una sèrie de mesures que encaixen molt bé amb el que ja descrivien Orwell i Huxley en els seus pitjors malsons. I aquesta és la qüestió, que fins ara podíem llegir aquestes novel·les com, mira, unes fantasies, uns malsons. Però és que ara, és que fins i tot a vegades sembla que els poders que implementen aquestes mesures hagin après de Huxley i d'Orwell. I estiguin utilitzant literalment el que han après d'allà.
Exacte, i això ho fan a través de la informació, perquè tinc la sensació de que en realitat hi ha moltíssima informació, i com accedim a aquest tipus d'informació a través del que podem veure que estem sent dominats o estem sent controlats o manipulats? Perquè alhora tenim la sensació, dic sensació entre cometes, de que els estats venen aquí a protegir-nos, de que en la pandèmia la intenció és de protecció.
El que ha passat amb la pandèmia és també aquesta cosa molt peculiar de censura, fins i tot a Premis Nobel de Medicina i a Premis Nobel de Ciència i a epidemiòlegs del més alt nivell del món. O sigui, això no és... YouTube i companyia s'han convertit en la nova Ágora. Ja no vas a discutir a la plaça, es posen les idees a YouTube. Però a mi fins i tot m'han eliminat gairebé immediatament de YouTube alguna entrevista en la que no parlava de cap tema mèdic. Perquè la seva línia oficial és que no es pot contradir l'opinió mèdica predominant. Cosa que és una mica absurda, perquè si tu tens una malaltia greu, aniràs a un metge que et recomanarà una cosa i després aniràs a un altre que et recomanarà una altra, segurament. Això tothom ho sap, no? I en ciència sempre hi ha una varietat de perspectives, i de vegades la perspectiva que avui es considera marginal o estrambòtica, d'aquí 20 o 30 anys serà la perspectiva bona. O sigui, Einstein i Galileo i tothom van ser ridiculitzats al principi. O sigui, en ciència no hi ha això. De manera que s'ha imposat aquesta censura. I el que tenim és una allau, sobretot, de dades fora de context. I tot plegat això esdevé una invitació a exercir més que mai la nostra capacitat de discernir, de separar el gra de la palla. Perquè d'informació, si la busques, hi és. Ara bé, has de veure quins interessos hi ha al darrere. Per exemple, una cosa que explico al llibre és que directors o exdirectors de les tres principals revistes científiques de medicina, Lancet, New England Journal of Medicine i British Medical Journal, han reconegut ells mateixos, els directors, que bona part del que publiquen no és veritat. que és, per dir-ho clarament, propaganda al servei de les empreses, de les grans empreses farmacèutiques. O sigui, publiquen coses que són falses però que afavoreixen els interessos de les farmacèutiques i coses que són verdaderes però que anirien contra els interessos de les farmacèutiques no les poden publicar. Això ho reconeixen ells mateixos. Aleshores,
també la pandèmia ha estat un moment de felicitat absoluta entre governs i farmacèutiques.
Bé, la pandèmia ha servit per...
en l'elaboració de les vacunes, en la poca discussió de les mateixes, en l'exercici individual de cada país i cada universitat.
Sí, la pandèmia ha servit per moltes coses, a part que ha fet molt de mal a molta gent, evidentment, però l'han aprofitat tota una sèrie de poders, per exemple, per concentrar el poder econòmic. És a dir, tinc entès que l'estat espanyol han fet fallida 63.000 petites i mitjanes empreses. Moltíssims autònoms s'han quedat sense feina. Jo mateix durant molts mesos. Soc autònom. Ha arruïnat molts projectes de vida. Gent que sabia... hipotecat per posar un comerç, etc., han hagut de tancar i han anat en un estat terrible. Han augmentat els suïcidis. De fet, durant la pandèmia, en menors de 50 anys hi ha hagut més morts per suïcidi que no per Covid. I aleshores, totes aquestes petites empreses i autònoms acaben no podent treballar, mentre que les grans empreses augmenten el seu poder. Un cas evident, ho hem vist tothom, és que tanquen comerços i la cosa que anaves a comprar al comerç la porten els missatgers d'Amazon o de qui sigui. No? I per tant, aquestes empreses, també les grans empreses espanyoles...
absorbeixen aquests antics mercats.
Sí. Aleshores, que això ha anat molt bé per les grans empreses tecnològiques, que feia temps que volien imposar tota a base de pantalles, també la salut digital a la llarga, i després, evidentment, per empreses farmacèutiques que han posat al mercat uns productes que, segons els estàndards amb els que tota la vida s'havien avaluat els productes mèdics, haurien estat aturades des del primer moment. Perquè hi havia moltes vacunes que amb 50 morts s'aturaven i aquí en tenim ja milers de reconeguts. I ningú diu res. I fins i tot es recomana que se la posin a les criatures. Quan les criatures mor per Covid, criatures sense malalties prèvies, és una cosa que pràcticament és impossible. I pot passar, però és més fàcil que una criatura mori d'un accident o d'alguna altra cosa. Déu vulgui que no.
Amb tota la confiança, poses molta informació sobre la taula i em sembla imprescindible. A mi em genera, a nivell individual, una sensació d'impotència. D'impotència perquè estàs parlant de grans ens que tenen un munt de diners i jo com a individu que no tinc accés ni a aquesta capacitat ni a aquesta informació. I per altra banda, en el llibre, perquè també m'agradaria que poguessis parlar d'això, parles de l'ofec de l'alegria de viure, perquè com a rerefons d'aquest món hi ha un paradigma, el paradigma, no sé si dir-li racionalista, mecanicista, que d'alguna manera ens predisposa a viure d'aquesta manera. A veure si podries...
Sí, el que sí hi ha és una intensificació d'un paradigma que posa les coses tecnològiques per damunt de les coses humanes o vitals i que posa les dades i les abstraccions per damunt de l'experiència immediata de les persones. I això, amb una dosi raonable, és fantàstic. Tot això ens ha servit fins ara per anar progressant en moltes coses. El que passa ara és que això és una sobredosi de tecnologia, de dades, d'abstraccions, de distraccions, que és el que preveia Huxley, i de control. Aleshores, la sensació d'impotència. Això és veritat, i tinc lectors que acaben el llibre amb una sensació d'alegria, però altres que han passat moments d'autèntica por, m'han dit, no? I no perquè jo m'inventi cap història terrorífica, sinó simplement perquè dono dades que són de domini públic. És que bàsicament el llibre està construït amb dades que són de domini públic i dono les fonts en allà. El que passa que quan les veus totes juntes dius, uau, aquí què està passant, no? La concentració de poder, doncs, els fons d'inversió, amb tota la manipulació que hi ha a molts nivells. Aleshores, en tota malaltia, la primera cosa que s'ha de fer és tenir un bon diagnòstic. Si nosaltres ens anem creient que tot això que estan fent els governs i els líders és pel nostre bé, doncs estem venuts, diguéssim. Una de les coses que em sembla que hem après en els dos anys últims és que hem de confiar menys en els grans líders polítics i en els experts que surten a la televisió, que de tant en tant diran coses que són molt encertades. Però moltes vegades ha quedat claríssim que els experts que sortien tenien un gran conflicte d'interessos.
I com s'enmarca una guerra com l'actual entre Rússia, Ucraïna i la Unió Europea dins aquest marc després de la pandèmia?
La invasió d'Ucraïna és una cosa atroç, bombardejar edificis de civils és un crim de guerra claríssim, És veritat que...
O sigui que s'ha configurat una dialèctica entre el bé i el mal, la Unió Europea però i l'altra.
Aleshores, és veritat que, que Putin se l'ha provocat, però provocar no justifica aquestes coses. No? Hi haurà persones assassinades que les han provocat abans, però això no justifica l'assassinat, evidentment. No? Aleshores, el que sí passa és que els mitjans de comunicació... Haureu sentit aquesta bestiesa que diuen que se li podria donar a Putin el Premi Nobel de Medicina perquè s'ha acabat la Covid de cop i volta. És a dir, els mitjans de comunicació parlaven de la Covid i de cop i volta hi ha mitjans que jo anava seguint, per exemple el Guardian Anglaterra, que tenia pàgines i pàgines de, sobre la Covid, i de cop i volta no hi ha de Covid i és tot ara l'enemic no és el virus, és Putin, no? Evidentment, Putin també és un exemple de la postveritat que jo esmento al llibre. O sigui, la manipulació informativa que fa una persona que enverina o assassina sistemàticament a tots els seus opositors, que ara diu que allò d'Ucraïna és una guerra d'alliberament i que els ucraïnesos que no estan a favor d'ell pateixen síndrome d'Estocolm. O sigui, que estan segrestats pel seu govern i que no veuen que estan sent segrestats. No? Això és una manipulació
sense precedents. I a tot plegat dient-los nazis.
Sí. Nazis i drogadictes, etc. No? Que, per cert, també s'ha acusat a tothom que discrepava de la narrativa oficial de la Covid de ser d'extrema dreta. O sigui, això ara ho aprofita tothom. Curiosament, Putin, com Macron, Trudeau, Angela Merkel, etc., han estat formats en un programa del Fòrum Econòmic Mundial que es diu Iniciativa de Joves Líders, que és un programa de formació de 5 anys, d'on surten gent com aquesta, Putin també. Aleshores, tot això també s'està aprofitant per una visió molt, molt dicotòmica i el que fa és complicar encara més la situació que tenim, perquè una de les coses que estem rebent és confusió per tot arreu. I ara només faltava això. I els pobres refugiats ucraïnesos, etc. I aleshores com això afectarà també la situació econòmica i energètica i podria servir fàcilment d'excusa per retallades de molts tipus.
Doncs aquí ho deixem i...
No, haurem de continuar amb el Jordi perquè em sembla que la cosa va anar molt de sí.
No he pogut parlar de lo de la impotència. Volia dir alguna cosa, però això ja ho deixem per un altre moment.
No, però Déu-n'hi-do la porta d'entrada d'avui i la de debats que han sorgit d'aquests principis de pandèmia.
I m'hagués agradat també aprofundir en l'ofec de l'alegria de viure, que crec, i el canvi de paradigma del que parles en base a Ecosofia.
Bé, doncs quedem-nos en ser conscients que hem de rescatar l'alegria de viure com sigui.
Doncs Jordi, estàs convidat de nou als estudis de Ràdio 4 en companyia d'en Nacho Banyeres. Moltíssimes gràcies als dos i fins aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.